Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom. Ens disposem a parlar mitja horeta de ciència a l'abast de tothom. M'ha semblat adient dedicar el programa d'avui a divulgar, a donar a conèixer els esforços que es fan per cercar noves energies. Més ben dit, sistemes per produir energia, bé sigui elèctrica, mecànica, tèrmica, és una de les coses que consumim molt. Per descomptat, aquests dies del fred hem tornat a superar rècords de consum d'energia elèctrica i el nostre país, la majoria l'ha d'importar, no en som pas prou, no estem prou pas abastits, vaja, i això és un dispendi molt gran. Suposa una important despesa tant pels governs com per les famílies com pels que hem de viatjar. No cal dir el preu de la gasolina i del cotxe al anar per la carretera. I que més les tradicionals energies de sempre, fins fa uns anys els del carbó o ara el petroli i el gas natural, s'acaben o són molt contaminants. Hem titulat el programa d'avui Curioses energies, perquè algunes són més conegudes, però moltes d'altres, doncs segurament que no ho són tant. També algunes d'elles que tractarem estan en fase de proves, d'investigació. Potser algunes d'elles, la majoria, resoldrien poc el problema de l'energia, o mai seran d'ús corrent, per això en diem curioses energies, però que s'investiguen, es prova, s'intenta buscar a veure si hi ha noves fonts que, doncs que d'alguna manera te poden abaratir el cost del consum d'energia. Posem una introducció per situar-nos en el món del consum d'energia a Catalunya. Fixeu-vos, al nostre país cada any consumim uns 20 milions de tones equivalents de petroli. No vol dir que tot ho haguem de consumir de petroli, ni molt menys, però és com es mesura l'energia. En TEPs, que en diuen, TEP, tonelades equivalent de petroli. Doncs les tonelades equivalent de petroli del consum de tot Catalunya en un any és d'uns 20 milions de, això, de tonelades d'equivalent de petroli. Diguem que un TEP, una tonelada equivalent de petroli, dona una energia d'uns 10 milions de quilocalories. Això venen a ser uns 11.000 quilowatts hora. A casa, una família en gasta al cap de l'any uns 4.000 de quilowatts hora. Més o menys, uns 4-5.000 kWh. Per tant, un TEP d'aquests, una tonelada equivalent de petroli, són 11.000 kW, una mica més que el que consumeixen dues famílies. Bé, i d'aquests números, diguem, d'aquest consum d'energia de Catalunya, de 20 milions de tonelades equivalent de petroli, la meitat són precisament de cru del petroli, derivats del petroli. Un 24% és d'energia nuclear, per tant, prop de 5 milions de tonelades equivalents de petroli és el que genera les centrals nuclears. Un 20% del que consumim a Catalunya és gas natural, o sigui, una quinta part de l'energia que consumim és de gas natural, i un 5% aproximadament d'energies renovables, hidràulica, eòlica, biomassa, solar. Ara aquest 5% està augmentant. Posem-hi que estiguem a un 10%, vindria a suposar que ens estalviem uns 2 milions de tonelades equivalents de petroli cada any per les energies renovables. I de tota aquesta energia, el 35-38% se'n va amb el transport. Per tant, on molt s'ha d'incidir, i també ho veurem una mica en el programa d'avui, és amb el consum, diguem, bàsicament dels automòbils. Tant Espanya com Catalunya tenen un acusat dèficit energètic. El gran abastament, diguem, la relació que hi ha entre la producció que fem d'energia i el consum final, no arriba al 30% a Catalunya. El que significa que el país ha d'importar el 70% de l'energia des de l'exterior. Sobretot importem cru de petroli, com sabem, i d'on importem? Doncs de l'Iran, de Rússia, d'Aràbia Saudí, de Mèxic, de Nigèria, de Líbia, i ara es proposa un embargament de la Unió Europea a l'Iran, o ja s'ha proposat, i s'hauran de cercar per part del país d'Espanya, de l'Estat, nous mercats en països on comprar cru, i segurament això farà que sigui més car. Ja que en diem curioses energies, doncs anem a veure algunes d'aquestes com a introducció. Fa uns dies que va sortir que davant de les costes catalanes es volia fer una gran plataforma oceànica a sobre del mar, per tant ja es busca o es miren sistemes per produir energia no en zones de terra sinó al mar. Ja ho sabem amb els molins de vent, ja n'hi ha instal·lacions de molins de vent en el mar i fa anys, com Noruega que ja les hi tenen, i també a la costa catalana ja n'hi ha alguna. Doncs aquesta plataforma oceànica, que en diuen, seria bàsicament per generar energia, també aigua i tipus d'aliments. És un projecte d'una grandíssima envergadura, que es creu que fins d'aquí uns 10 anys no serà operatiu. Es tracta d'instal·lar una plataforma de 300 metres quadrats en una zona profunda del mar, però no lluny de la costa. S'aprofitaria allà l'energia del vent, per tant hi hauria un parc d'energia eòlica. S'aprofitaria també l'energia de les ones, de les oles del mar, i tot això per generar energia elèctrica. Es muntaria allà mateix una planta per generar hidrogen. Pensem que l'hidrogen, l'aigua és H2O, per tant té un elevat contingut d'hidrogen, es pensa que serà l'energia del futur, el que passa que de moment encara no està prou explotada. Doncs la pila d'hidrogen, aquest carburant del futur, allà es generaria hidrogen amb un preu més assequible. Una part es consumiria a la pròpia planta per totes les seves instal·lacions i és molt fàcil, una vegada s'ha produït, d'acumular-lo en bateries. Per tant, d'allà aniria a unes bateries que després es podria transportar doncs, a terra per fer anar els cotxes, vaixells i fins i tot el tren. Es pensa igualment en aquesta plataforma crear-hi unes granges d'aqüicultura i una planta per potabilitzar fins i tot les aigües. Per tant, ja veiem que això és una instal·lació doncs, important. Una altra recerca que es fa per buscar energia d'allà on sigui és treure-la de les escombraries, treure energia de les escombraries, dels residus. Com aquell que diu, treure petroli de les escombraries. Els ecoparcs de Barcelona, ara a Catalunya ja tenim 4 ecoparcs, 3 a Barcelona i un a l'Anoia, a Castellolí, doncs els hi arriba una quantitat de residus que encara no estan recollits selectivament. Tal com aquí la majoria de cada residu va al seu contenidor, encara hi ha molts llocs on no estan tan segregats, no estan tan separats, i queda el que se'n diu una fracció resta, on és del contenidor gris, que en diuen, i que llavors aquesta no es feia res més que embalar-la i anava a l'abocador. Doncs no, s'ha pensat en aprofitar-ho. Aquestes escombraries no seleccionades s'ha trobat que contenen a dintre doncs, molta barreja de tot. Hi ha trossos de plàstic, hi ha trossos de roba, de fusta... I tot això, què se'n fa? Doncs es tritura, es fa una espècie de granet molt fi, d'un confeti, en diuen, i que l'utilitzen les cimenteres. Per tant, les empreses de fabricació de ciment que necessiten uns forns a molt elevada temperatura, 1.200-1.300 graus, una part del combustible és aprofitar uns packs que els hi fan de les escombraries no seleccionades adequadament, perquè si estan seleccionades poden servir pel reciclatge. Això se'n fabrica ciment Portland i, per tant, la indústria s'estalvia molts costos i, a més, una altra cosa, emet menys contingut de CO2, que és, com sabem, el que afecta l'efecte hivernacle, l'escalfament del planeta. Els ecoparcs de Catalunya estan preparant unes plantes a Constantí, a Tarragona, aquí a vora Barcelona, Castellbisbal i també a la zona franca, per aprofitar aquests residus per les cimenteres. Fixeu-vos, portar avui dia els residus a l'abocador ve a costar uns 80 euros cada tona. Mentre que si s'entreguessin aquestes plantes que es volen muntar per després utilitzar-les per ciment, sortiria a la meitat. Per tant, és un estalvi molt important i a la vegada un residu que es treuen de sobre els ecoparcs. Hi ha cimenteres que ja ho estan provant, l'empresa Unilan a Sitges o Santa Margarida dels Monjos ja ha aprovat aquest tipus de combustible, que no ha de ser l'únic, continuaran consumint encara coc de petroli o bé algunes d'elles gas natural, però ajudarà en part. I aviat ho volen fer-ho també l'empresa Molins, que veiem aquí a Molins de Rei, a Pallejà, o bé la Farga de Montcada. Per tant, totes aquestes empreses, això ja ho tenen estudi. Els llocs on hi ha indústria, podríem dir agroalimentària, bé sigui doncs, per fabricar vi, sucs de fruites o cervesa, també estan pensant en aprofitar els seus residus per generar energia. Concretament, de les restes que surten de fabricar la cervesa a partir de l'ordi, hi ha un residu que se'n diu bagazo, que ara es vol intentar aprofitar-lo per produir-ne biogàs. Què es faria? S'introduiria aquest bagàs que n'hi ha molta quantitat, són moltes tones de la indústria cervesera de tot el país, s'introduiria dintre d'uns tancs sense tancats, sense oxigen, i allà uns microorganismes produirien una fermentació que se'n diu anaeròbica, sense aire, i d'aquí generarien biogàs, o generen, ja s'ha provat en planta pilot, biogàs en quantitats importants. Aquest biogàs es pot portar a cremar amb un motor de gas, accionar una turbina i generar energia elèctrica. A dintre del biodigestor s'hi ha d'estar a prop d'un mes i el que es produirà a partir d'aquests residus és bàsicament gas metà. I també de la resta que surti, que és clar, no desapareix la matèria del bagàs, del bagazo, de la cervesa, encara serveix com a adob pels camps. La feina la fan els microorganismes i s'obtenen uns 200 metres cúbics de biogàs per cada tona de bagàs de la cervesa. Una tona d'aquest bagàs vindria a produir, segons sembla, 1.000 kWh d'energia, suficient per alimentar d'electricitat una llar durant 3 mesos, que doncs no és poc. Hi ha coses més curioses amb aquest tema d'energies doncs innovadores que prova la gent, algunes d'elles, quasi bé podríem dir irreverents. Una funerària d'Àustria, concretament a la ciutat de Viena, vol utilitzar l'escalfor del crematori, on s'incineren els difunts, per escalfar les seves oficines i les sales de vetlla. En aquest crematori, és el principal de Viena, cada dia s'incineren unes 20 persones i amb uns forns on la temperatura és molt elevada, uns 800 graus. I creuen que és bona idea aprofitar l'escalfor d'aquests forns, no perquè es perdi, sinó per calefaccionar doncs, aigua calenta i aprofitar-la per les seves oficines. Ja veieu que és un sistema doncs, força curiós, però per curiosos encara alguns altres. Hi ha una investigació en marxa que vol obtenir hidrogen. L'hidrogen pensem que serà un dels combustibles més cobdiciats de cara al futur. La pila d'hidrogen és el que hi va al darrere la majoria de les empreses de l'automòbil. Per tant, produir hidrogen, que passa que de moment és molt car, serà, el que ho sàpiga fer, un dels avantatges importants de cara a l'energia, sobretot del transport de l'automòbil. Doncs, el que dèiem, volen obtenir hidrogen i adobs a partir de l'orina. Sabem que l'orina està composada d'urea, amb un tant per cent molt elevat d'urea, i l'urea és un compost orgànic que té molt hidrogen. Doncs, aquest compost químic amb tanta abundància d'hidrogen, i tan abundant, perquè no solament s'ha de pensar en els humans, sinó també en els animals, hi han posat l'ull els científics com a font d'energia i d'adob. Els hidrògens que té la molècula d'urea es poden separar per electròlisi i, una vegada separats, aquest hidrogen, doncs, acumular-lo, per dir-ho d'alguna manera, en una pila, en una bateria, i aprofitar-lo. I quin avantatge té això? Doncs que els hidrògens de la urea, de la urina, costa molt menys de trencar-los, d'obtenir-los, aquest hidrogen, que no pas el de l'aigua. Fins ara, sempre que s'ha pensat en obtenir hidrògens a partir de l'aigua, H2O. Doncs no, el de la urea, de la urina, seria molt més fàcil. O sigui que l'hidrogen de la urina humana i dels animals es podria aprofitar per fer energia, piles d'hidrogen, que serà això, l'energia del futur. Una persona produïm entre 7 i 10 litres d'urina cada setmana, o bé, pensant en els animals, una vaca podria subministrar l'energia d'hidrogen doncs, que poden necessitar 15 o 20 llars. També hi ha a Suècia, estan fent aquesta investigació, el que estan fent és construir instal·lacions de sanitaris en llocs públics, pavellons esportius, sales de cine, etc., i desviar aquest residu pel seu aprofitament i que, a més d'això, doncs, d'alguna manera s'estalvia aigua. I encara més estrambòtic, i acabem aquesta primera part amb energies molt, diguem-ne, molt curioses, és aprofitar les flatulències de les vaques. Fa temps que està sortint com a una preocupació de que les vaques i els animals també contribueixen molt al canvi climàtic. Un dels gasos que més hi contribueix és el metà, i el metà és 20 vegades pitjor que el diòxid de carboni, que el CO2, de cara a l'efecte hivernacle, de cara a escalfar el planeta, i aproximadament un 35% del metà que s'emet a l'atmosfera prové dels animals, sobretot de les vaques. Els seus intestins, diguem, quan contenen uns bacteris que van degradant el menjar i lliuren metà en forma de flatulències, de ventositats, de pets, en podríem dir-ne, i amb perdó. Investigacions que s'han fet sobre aquest tema doncs han dit que una manera d'evitar que expulsin tant metà ja han trobat que és afegir orenga en la seva alimentació, en el seu pinso. Però d'altres han pensat que en vez de fer això, el que caldria és uns dipòsits de plàstic lleugers penjats a l'esquena de les vaques i que doncs, des del conducte de sortida de la vaca es recuperés aquest metà. Ja veieu que una extravagància molt important, però que Argentina, que és el lloc on hi ha moltes vaques, cada vaca produeix uns 250 litres de gas metà cada dia, doncs s'han fet ja investigacions per aprofitar aquest metà que no hagi d'anar a l'atmosfera i afecti el canvi climàtic, i a més aquest metà, com sabem, és un combustible, per tant, es pot cremar, i una vegada, doncs,
reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all.
Bé, amics, comencem aquesta segona i darrera part de Ciència a l'abast de tothom. Avui amb el tema de curioses energies. Si en la primera part l'hem dedicada a l'energia que es pot obtenir de materials residuals, bàsicament, és la cervesa o de residus o fins i tot de l'orina, digerint amb un digestor tancat per produir biogàs, metà, després cremar-lo i accionar un motor generador, motor de gas, i obtenim ja energia elèctrica, o bé es pot emmagatzemar en bateries. En aquesta segona part ens dedicarem a estalviar energia del moviment. Bàsicament serà dels cotxes, però també hi ha hagut casos curiosos. Tots haurem vist a vegades, fins i tot a les fires o en alguna manifestació doncs, de grups de gent, on hi ha joves o gent que es puja a una plataforma amb dues rodes, un estri que se'n diu Segway, que és un sistema de transport, diguem-ne, personal, que va alimentat amb bateries. És una petita plataforma amb dues rodes que la gent va sobre i té una espècie de, com de volant, i quan el tira endavant para, quan el tira enrere doncs engega. Això que se'n diu Segway doncs va amb una bateria, no va sol, eh? Va amb una bateria de níquel, que són recarregables a qualsevol tipus d'endoll, i el principi del funcionament és curiós, eh? Hi ha força tecnologia aplicada. És el giroscopi, una espècie, diguem-ne, de baldufa, i uns sensors d'inclinació que té. Per tant, a sota dels peus d'aquests Segway tenen força tecnologia. Conté 5 giroscopis, cada un d'ells, i uns sensors d'inclinació. L'innovadora tecnologia comprova el centre de gravetat del moviment, si tires endavant o endarrere, fixeu-vos, 100 vegades per segon, i respon immediatament als canvis amb la posició del cos de la persona. Per tant, sense necessitat de frens ni d'accelerador, a l'inclinar-te endavant, es desplaça endavant aquest sistema de transport, i a l'inclinar-te, tirar-te enrere, es desplaça enrere. I si et mantens recte, es para. Cada càrrega de les bateries val 10 cèntims d'euro. Per tant, és barat i és un sistema doncs, curiós, diguem-ne, més aviat pel jovent. Eh? També parlant d'aquests sistemes de generar energia i de moviment, hi ha una motxilla pels que van doncs, d'excursió, els que van a la muntanya, que genera una petita corrent elèctrica mitjançant el rebot de la pròpia bossa al caminar. Fixeu-se, la motxilla bota amunt i avall, segons camines, i porta una barreta vertical a l'esquena que es mou juntament amb la motxilla. Fa girar un petit engranatge i l'eix d'aquest engranatge porta una bobina, porta un cable que carrega una petita, o sigui, genera una petita corrent elèctrica. L'energia produïda per aquesta motxilla, diguem, és poca, però suficient per alimentar un mòbil o a la nit una llanterna, un GPS, fins i tot un ordinador portàtil o un reproductor de música MP3. És una recerca de la Universitat Americana de Pennsilvània i, fixeu-vos, és amb el moviment de la motxilla amunt i avall, fent anar un eix i un engranatge, i és clar, sempre que tenim un moviment de rotació d'un engranatge, ja podem fer anar una petita, diguem, generador. I aquest generador és el que fa la petita corrent elèctrica que ens alimenta, i doncs, ja us dic, des d'una llanterna fins a un GPS. Poder encara més curiós i més atrevit és obtenir una petita energia caminant del genoll. Fixeu-vos, hi ha un estri, venen, o està investigat i es veu a les revistes, un dispositiu que te'l poses al genoll i també al girar el genoll, al anar caminant, doncs, diguem, fa un moviment, fa un petit moviment, que carrega un generador. I diu que és suficient per carregar-te el mòbil teu i de 8 o 10 persones. Senzillament consisteix en un engranatge senzill que augmenta la velocitat de gir del teu genoll al torçar-lo i alimentar aquest petit generador. Per tant, sistemes curiosos, més aviat curiosos que no pas gaire útils, però d'aprofitar l'energia com a invents moderns. Una mica més seriós ja és aprofitar-se del fonament de la piezoelectricitat. Què és això? Doncs, aguiteu, hi ha uns cristalls, el quars és un d'ells, que tenen la propietat de que quan els apretem, quan els piquem, quan els pitgem, generen unes petites vibracions. Això ja és útil. Però és que al revés també. Si amb uns cables elèctrics els donem una petita corrent, ells es posen a vibrar. A veure, em sembla que ho he dit malament. A l'apretar-los donen un petita corrent elèctrica, o sigui, si a l'apretar un cristall d'aquests de quars per piezoelectricitat, per aquest fonament, a l'apretar-lo, picar-lo, deformar-lo, doncs generen una petita energia elèctrica, petita, i al revés, si jo els hi dono una petita energia elèctrica, ells es posen a vibrar. Per tant, és un fenomen doncs, reversible que s'aprofita. Apretant o picant sobre el cristall, generem electricitat i viceversa. Aquesta propietat s'aplica des de sensors electrònics fins a generadors del tipus MagiClick. Aquests sistemes d'encendre, d'encenedors d'encendre, van amb aquest fonament de la piezoelectricitat. A dintre hi ha un cristall que, al clicar, l'apretar, fa una xispa i aquesta xispa, doncs, encén un foc, per exemple. Però això s'ha aprofitat més, o sigui, aquesta aplicació de l'encenedor tothom el coneix. Però fixeu-vos, quan anem al fisioterapeuta, també ens aplica un principi de piezoelectricitat. Els ultrasons es generen doncs d'aquesta manera. Els ultrasons és un petit dispositiu que veureu que ens l'apliquen allà doncs, en els tendons o allà on fa mal algun lloc de la mobilitat. I com els generen aquests ultrasons? Doncs amb un cristall piezoelèctric que se li aplica una petita corrent elèctrica i a l'aplicar la petita corrent elèctrica vibra i aquesta vibració doncs, dona unes ones determinades que són les que se'ns aplica sobre el lloc on ens fa mal, està inflamat o volem que d'alguna manera se'ns descarregui. Es té ara molta batalla amb l'energia del moviment. Quan hi ha un lloc on es mouen moltes persones, o molts cotxes, o, en fi, hi ha moviment sobre algun terra, aprofitar aquesta energia. Això se'n diu el projecte de ciutats sostenibles amb el moviment de l'energia. Fins i tot hi ha un jove, un investigador de Martorell, que ha fet un sistema bastant curiós amb tot això, i una empresa portuguesa que es diu Y Energy també ha creat un innovador sistema per aplicar en el paviment i permetre capturar l'energia de la gent que passa per allà. Anem a veure. podríem dir que són unes planxes on a sota terra s'instal·len també uns cristalls d'aquests piezoelèctrics. Al xafar-ho la gent, passant molta gent per allà, doncs esclar, van, diguem, apretant el cristall de quars, de turmalina, n'hi ha avui dia de sintètics, de titanat i de circonat, doncs el que fan és produir una petita energia elèctrica que a còpia de ser molta gent es pot aprofitar per carregar unes bateries. S'ha estudiat que un lloc on passin cotxes, circulant 2.000 cotxes, podrien il·luminar 200 fanals tota la nit. Per tant, és un sistema d'aprofitar l'energia ben ecològica, senzillament de la circulació dels cotxes per una rampa, per una plataforma, tal. O bé, si passessin 1.000 camions en un lloc que estigués destinat al pas de camions, podrien produir electricitat, amb aquesta manera d'apretar i de formar aquests cristallets, doncs produir, dic, energia electricitat per 1.500 habitatges durant tot un dia. On s'ha d'instal·lar aquestes plataformes? Doncs ja es veu, en lloc on hi hagi molta gent, persones doncs, que passen cap a un estadi o cap a un lloc d'aquests, doncs aquesta petita deformació aprofitar-la, o peatges de les autopistes, o gimnasos o discoteques o equips instal·lats a terra doncs, que transformarien el moviment de les persones amb electricitat. Semblant en aquest sistema, doncs també a l'entrada alguns parquímetres, alguns pàrquings, s'han instal·lat unes planxes, unes rampes, doncs que en diuen rampes electrocinètiques. La rampa metàl·lica té una biela a sota, aquesta no va per piezoelectricitat, és un altre sistema, té una biela a sota que gira, o sigui, al passar el cotxe de sobre, les rodes de davant, doncs fa girar aquesta biela i acciona un generador. I quan passa les rodes de darrere, exactament igual. Aquest moviment d'un cotxe darrere l'altre i darrere l'altre, doncs pot acumular aquesta energia que es produeix, perquè sempre que hi ha un gir podem fer anar un generador, i sempre que podem fer anar un generador podem carregar unes piles. Per tant, d'aquestes plataformes de, ja us dic, d'entrada en un pàrquing, en un garatge, en una gasolinera, en un lloc de rentar cotxes, en determinades carreteres, doncs es pot molt ben aprofitar el pas de les rodes de davant i darrere d'un cotxe per carregar unes bateries, acumular aquesta energia i després fer-la servir. A part de tots aquests sistemes, podríem dir-ne més aviat curiosos, una de les aplicacions que potser, no ho sé, potser no tothom sap i és curiosa, és l'energia que aprofiten els cotxes híbrids. Ja sabem que n'hi ha forces que transiten. Un cotxe híbrid és aquell que porta dos motors, un motor de gasolina i un motor elèctric. Sobretot s'hi han especialitzat molt japonesos, amb el Toyota, amb l'Honda, i ja també hi ha altres que ho tenen. Són cotxes cars, però que l'estalvi és considerable, no passen de 5 litres de consum i poden anar doncs, a molta velocitat i amb molta autonomia, poden fer molts quilòmetres. L'any 2011 s'han venut, l'any passat, es van vendre més de 10.000 cotxes híbrids d'aquests que en diuen no endollables, o sigui que mai has d'anar a endollar la part elèctrica, sinó que és automàtica. Anem a explicar com. Aquests cotxes, l'avantatge que tenen és que el frenar, el motor que porten, el motor elèctric que porten, acciona un generador i acumula aquesta energia en una bateria. Una mica estem amb els sistemes que hem dit abans, elementals, senzills, però aquests molt més important. El cotxe híbrid normalment és un cotxe elèctric. Per ciutat i per recorreguts corrents fan el cotxe elèctric i el de gasolina no va. Ara, si hem de fer un trajecte llarg, hem d'anar a Saragossa, hem d'anar a Madrid, llavors sí que es posa en marxa el cotxe de gasolina perquè l'elèctric no té prou autonomia. I l'avantatge, el que diem, aquests frens que en el moment en què vas a parar a davant d'un semàfor o frenes per parar-te, doncs el motor es transforma en generador. O sigui, hi ha un accionament automàtic que el que fa és passar del motor elèctric del cotxe a que aquell motor es transformi en un generador. Ja sabem, per electricitat, que els motors i generadors no és res més que un plec de fils, un bobinat i uns electroimants a la vora. Doncs no és massa difícil que quan aquest plec de bobinat i electroimants els alimentem amb una bobina, allò es posa a girar, fa de motor. Però al revés, si això gira per qualsevol cosa, pot carregar una bateria, llavors fa de generador, o sigui, són reversibles. Per tant, el motor híbrid el que fa és això. Quan frena, desempalma el motor elèctric, perquè no necessita pas energia, sinó que el que va és a parar, i engega, o sigui, aquest motor elèctric es transforma en generador. I aquest generador carrega les bateries. I, per tant, l'estalvi llavors és molt considerable. Mentre un cotxe de gasolina normal, dels de sempre, aprofita només el 20% de l'energia que li donem, de la gasolina que li donem, el 20%, són molt poc eficients. Doncs aquests híbrids n'aprofiten més del 30%, degut, més del 30%, que és molt, augmentar un 10%, degut a aquests frens regeneratius. El motor elèctric doncs, reconnecta com a generador durant la frenada i els terminals, diguem, d'alimentació es converteixen en uns cables doncs, que fan anar, carreguen les bateries. El món circula amb més de 3 milions de cotxes híbrids, per tant és una aposta, diguem, de cara al futur, que aquests cotxes híbrids sembla que de moment encara són molt cars, però que es van imposant. Només cal dir que també l'any passat el 40% dels taxis nous que van entrar en funcionament, que van canviar a Barcelona, el 40% dels taxis, van optar per un cotxe d'aquests híbrids on té, doncs això, que diem, un motor elèctric i un motor de gasolina. I els taxistes, doncs, són gent que una mica saben que, com i quin cotxe escollir, perquè fan més de 50, està previst que, està calculat que fan entre 50 i 60 mil quilòmetres cada any i amb un motor que no presenti problemes. Per tant, fixar-se que ells, el 40%, han optat pel cotxe híbrid és potser tot un símptoma. Res més per avui, doncs, amics de la Veu de Navàs. Com veieu, hi ha multituds de senzills sistemes per aprofitar quelcom energia, des de la fermentació de productes agroalimentaris o residus o productes caducats que hem vist al començament, fins a l'enginy amb aquest moviment de persones, de cotxes, fins i tot de trens, que no ho hem explicat, però també, sempre per aprofitar aquesta energia cinètica i transformar-la en energia elèctrica, que pot servir a vegades senzillament per encendre un encenedor, un fanal, un MP3, una farola, però que d'altres vegades, doncs, com el cotxe híbrid, no, és un estalvi molt, molt considerable. El més real és la frenada d'aquests cotxes davant d'un semàfor o fins i tot doncs, transitant i carregant les seves bateries. D'aquí un mes tornarem amb una altra versió de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia i molt bona setmana a tothom. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind
head back.